Preocupan los alcázares porque confluyen varias ramblas cuyo caudal pues está a punto de desbordarse.
I encara de l'àmbit estatal, per acabar, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assistirà dilluns a la signatura de l'acord d'alto al foc a la Franja de Gaza. Ha estat convidat pel govern d'Egipte. Fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació d'aquí a una hora. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que ja ho sabeu, quan tots els dissabtes arriba carregat de continguts. Aquesta primera hora començarem en continguts relacionats amb educació i criança i també en temes d'adolescència. Avui tindrem la secció de l'especialista on parlarem sobre com poden treballar conjuntament famílies i docents per donar resposta a les necessitats de l'alumnat que requereix suport educatiu. Després també tindrem tertúlia. Avui parlarem sobre gaming. Qui hi juga i quin paper tenen els videojocs a soci de les diferents generacions? Un tema molt interessant. I a l'espai juvenil parlarem sobre com se viu l'experiència de treballar amb persones de diferents generacions. També descobrirem, com sempre, diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim a Manual. Arrencam el programa amb la nostra secció de l'especialista, on avui volem parlar d'un tema important. Com poden treballar conjuntament famílies i docents per donar resposta a les necessitats de l'alumnat que requereix suport educatiu? Per parlar d'aquest tema, avui comptam amb en Javier Ferriol, que és professor, pedagog terapeuta i ha estat també assessor en conducta a centres educatius. Bon dia, Javier.
Hola, bon dia.
Bon dia. I també tenim en Vicky Toledo, que és mare d'un adolescent amb doble excepcionalitat, autisme i altes capacitats. Com estàs, Vicky?
Molt bé, bon dia.
Bé, anem a parlar una miqueta amb vosaltres, contau-nos un poquet. Començaríem amb tu, Javier, explicant exactament, quan parlam d'alumnat en necessitat de suport educatiu, a quines realitats ens referim?
Pues a un ampli ventall de realitats que ens trobam a les aules. Tenim les necessitats educatives especials, que serien alumnat amb discapacitat intel·lectual, física, auditiva, visual, TEA, TDAH, TDA greu seria, etc. I després tenim alumnat amb dificultats d'aprenentatge. Serien com dislèxia, discalcúlia, també entraria el TDA, que diríem
un grau
menor. I també aquí entra el tema d'altes capacitats i l'incorporació dels alumnes que venen, diríem, de forma tardana, no? Un cop ja s'ha començat el curs. I també inclou la situació sociofamiliar que puguin tenir alumnes en un determinat moment, o durant un període de temps. Altres situacions serien alumnes que tenen una malaltia de llarga durada i, clar, és molt específic el que necessiten a un moment donat, o problemes emocionals o de conducta.
D'acord. Bé, fins fa poc les famílies rebien la informació de les mesures o les adaptacions que se feien en els seus fills a través dels informes NESE. Ara, quin tipus de documents o plans se fan servir? Cada quant de temps se lliuren? Quina informació proporcionen a les famílies?
Bé, això hauríem de dir que és bàsic, no? La informació que arribi a les famílies i que recolles els docents implicats en el centre, no? Se fa un pla individual, que diríem com a la declaració d'intencions que volem fer amb aquest alumne durant el curs, i allà queden reflexades totes les mesures que s'han dut a terme, no? I això és una informació que se li ha de donar a les famílies i ho han de conèixer.
S'ha de donar a principi de curs.
diríem, a principi de curs, aquesta declaració d'intencions, i després, amb acabar el curs, també de dir de com ha anat, de què s'ha aconseguit, de què no s'ha aconseguit, i durant el curs pues, s'ha d'anar, diríem, refent, no? Perquè no és una cosa que la fas en el principi i després no ho miram fins al final.
Anem a parlar una mica de quines mesures o adaptacions se fan. Fa uns anys se parlava d'adaptacions curriculars, diríem, dels continguts, uh-huh. o adaptacions metodològiques, més de com s'impartia aquest contingut. Després se va començar a parlar també d'altres tipus de mesures universals, uh-huh. per tot l'alumnat, intensives, no intensives. Clar, els pares van una mica perduts actualment, sí. per saber quines són les mesures que realment s'apliquen. Quin tipus d'adaptacions o de suport s'està fent ara?
Quan canvia la normativa, els pares n'han perduts, els docents també, perquè mos han d'adaptar. Però, bueno, el marc normatiu legal el que fa és distingir en mesures universals. Dirien que serien per a tot l'alumnat. Després hi ha mesures addicionals, serien que hi ha dificultats persistents. A lo millor fer un reforç específic o fer un suport dins aula amb un PT, o fins i tot sortir de fora, però això serien casos molt excepcionals, d'acord? Perquè en parlaven d'això. I després hi hauria mesures més especialitzades, cal fer una adaptació curricular significativa o un suport intensiu. Això què vol dir? Pues quan se detecta una necessitat més específica i com a més difícil d'abordar amb aquest alumne, pues ja és superconcret, no?
I se modifiquen els continguts.
Se modifiquen els continguts i bueno, és una miqueta més complexa, no? Ja no es parla només d'adaptació curricular, sinó són els graus de suport que rep un alumne. Uh-huh. I l'objectiu seria no etiquetar en aquests alumnes, però sí oferir ajudes progressives per tal de poder anar superant i assolint objectius com el marcar.
D'acord. Anem a parlar de Vicky, que la tenim aquí. Vicky, tu com has vist evolucionar l'atenció a la diversitat a mesura que la teva filla ha anat creixent?
Idò, mira, la meva filla ara ha de començar a batxillerato, per tant, ha estat 13 anys en el sistema educatiu obligatori. Te puc dir que per etapes a infantil no hi va haver cap atenció a la diversitat. De uh-huh. fet, quan a les reunions amb les tutores nosaltres expressàvem que qualque cosa hi havia diferent, mos deien que tots els nens eren diferents i que ja maduraria.
I que cadascú du el seu ritme.
I que cadascú du el seu ritme i l'expressió sempre era no, quan maduri ja ho veuràs. I bueno, com que tampoc no tenia molta idea, pues així va quedar. Quan va fer primària, sí que seguíem expressant que qualque cosa era diferent i tampoc no hi va haver atenció. Les respostes eren sí que m'ho donen compte que hi ha diferències, però ella està bé a la classe. Vàrem haver de demanar ajuda externa i a l'ajuda externa varen dur una avaluació en el centre educatiu i quan varen dur l'avaluació en el centre educatiu varen dir ui, a veure, sí, mos havien donat compte, ui, sí, a veure. I varen aconseguir que entrés en l'atenció NS. Però quan va entrar en l'atenció NS, vull dir que nosaltres no hem tingut mai cap problema amb cap centre educatiu. Vull dir, l'experiència ha estat bona, el manco personal i d'atenció. Però sí que no sabien com ho havien de fer. Mos demanaven que nosaltres proposàssim les adaptacions. I clar, jo l'idea, i com he de proposar jo l'adaptació si el currículum educatiu el fas tu? O sigui, jo sé com adaptar la meva nina a casa meva. Jo sé com tractar-la, però no sé com he d'adaptar una classe de matemàtiques. A quart de primària, no tinc ni idea. La informació era, efectivament, feien els plades el que volien fer, mos ho donàvem,
però la pràctica.
Però no feien res, perquè no sabien exactament com fer-lo. Quan acabava el curs, tornaven a tenir la reunió i mos deien, no, hem madurat, hem millorat, hem procurat això. Vull dir, el tema, diguem, de tractament personal sí que mos donaven molta d'informació. El tema d'aprenentatge no. I quan jo demanava l'informe, me donaven uns resums. Jo signava l'informe i donava un resum. Quan va canviar de centre per anar a CESO i me van donar el seu expedient, era un expedient de 500 pàgines i vaig flipar. Perquè jo això no m'ho havien donat. I aquí vaig llegir totes les coses que havien anat apuntant al llarg dels anys que no m'havien donat. Aquí sí que varen tenir una queixa. Vull dir, varen tenir una queixa perquè varen dir, això m'ho haguessis pogut dir. Que si no atiende, que si no col·labora, perdona. A l'institut, la cosa va canviar. Sabeu que la formació era més alta o més profunda, o les persones que s'ocupaven tenien més interès, i sí que l'equip d'orientació se va interessar molt. De fet, va ser l'equip d'orientació que ens va cridar a nosaltres quan se n'anava a començar, i ens va dir, Serina, té aquest diagnòstic, però nosaltres trobem que en té dos. En sèrio? Sí, l'hem d'avaluar. O sigui, no, m'han demanat permís, perquè són sa mare, però sí que m'haurien dit això, l'hem de fer, perquè si té un doble diagnòstic, totes les adaptacions que aquí mos diuen que li han provat de fer no mos serveixen, perquè se li han de fer unes altres. I aquí sí que ha tingut informes i ha tingut reunions periòdiques i m'han contat tot el que han fet. Aquí sí.
Acabant de rebre molta informació, sí, amb el que ens acaba de dir Naviki. Per tant, seria interessant que ara, entre la mirada de tots dos, tu, Vicky, com a mare, tu, Javier, com a professional, també pare, però principalment com a professional, quins diríeu que són els reptes pendents per oferir una millor atenció a la diversitat? Naviki ha apuntat falta d'informació, de vegades un desconeixement profund de les mesures que se fan, o moltes vegades els pares no saben ni molt bé quin tipus de mesures s'han de fer o què s'està fent a classe. Què ens diríeu?
És que ho ha dit molt bé, perquè diríem ha viscut dues etapes, no?
Sí.
Com una etapa una miqueta més d'anar cap endavant, i l'altra molt manca això, molt manca aquesta informació que han de tenir els docents i els pares. Per part dels docents també han de saber que si nosaltres mateixos tenim una manca de coneixement en determinats en TEA, en TDAH, etcètera, etcètera, de la mateixa conselleria, i a través d'orientació tu pots demanar suport d'equip especialitzat que ve i t'explica pues, el que has de fer, com ho has de fer, i te dona exemples, no?
Està bé, o sigui, revisar quina formació tens tu com a docent,
exacte.
Sobre l'atenció a la diversitat,
I,
no?
I saber que la mateixa conselleria te planteja aquestes opcions, no? Per part de les famílies, molt de pits els hi manca objectivitat. Nosaltres ens trobem famílies que aquí és un poc el contrari, no? Però de vegades ens trobem famílies que quan animes a que hi hagi un diagnòstic són ells els primers. O sigui,
que no volen rebre aquell diagnòstic.
Cada tot, no? Aquí no estem aquí per queixes, no? Però estem aquí per veure el que hi ha, no? I també ens passa que de vegades trobem alumnes amb una sobreprotecció, no? Que no és escàs.
Sí, que n'hi ha.
Que no és escàs. Dit això, què hem de fer? Pues hem de fer una feina conjunta, tant per part dels centres com per part de les famílies, i els centres som els primers que hem d'escoltar les famílies, perquè tot i que no són professionals, sí que mos podeu donar moltíssima informació i important, no? A partir d'aquí, jo ho tinc molt clar, la millora passa per una bona comunicació família-escola. A partir d'aquí podem seguir avançant i aplicar el que diu la normativa, perquè la normativa és clara, i la normativa diu que tu has de donar una informació, ha d'estar firmada per la família, ha de ser normalment per cada avaluació, i molt de pits recomanam, o se recomana, que hi hagi una reunió per trimestre en la família.
A tu, Vicky, què t'agradaria que millorés d'aquesta comunicació que diu en Javier?
Mira, jo m'agradaria que la comunicació existís.
Em sap greu
dir-ho així, però que existís. Vull dir que hi hagués una reunió per trimestre, perquè nosaltres la tenim perquè la demanam, però si no la demanam, no la tenim. I jo conec casos, perquè hi ha gent que me demana, que no tenen aquestes reunions. Casos que te diuen, no, la meva filla m'ha dit a l'escola que li ha fet unes proves, però no sé què té, i tu has signat uns papers. Sí, he signat uns papers, i no t'han explicat. Clar, a vegades...
Els pares no tenen la formació.
Els pares no tenen aquesta formació, i si tu això t'ho diuen en 12, 13 anys, ja fa molta estona que tens la filla que teva. La informació hauria de ser molt més abans. Hauria de ser a poc i quan el nen és petit o la nina. Si tu tens un nen o una nina de 6, 7 anys, per dir una cosa, i te comencen a dir, mira, trobam que li haurien de fer unes proves perquè trobam que no fa bé els comptes, perquè té una dislèxia o perquè el que sigui. Tu ho vas assumint en so temps. I si ho vas assumint en so temps, te pots informar. Si tu arribes, com ho va passar a nosaltres a l'institut, que l'equip d'orientació te crida i te diu, pensant que té TEA, tu pots rebutjar aquest diagnòstic i pots dir, no, no és vera, perquè jo fa 13 anys que la tenc a casa meva i no és vera. I això passa. Això passa, que te diuen directament això i tu dius que no, perquè ningú no t'ha avisat abans. Vull dir, necessitem informació, comunicació personal, no per correu. Vull dir, has de tenir l'orientador o el tutor davant i poder xerrar i, a ser possible, prestet.
Hem ensenyat un parell de punts abans que són molt interessants. Un era que de vegades costa que la veu dels pares sigui escoltada, ja sigui perquè se considera que no són professionals del tema o perquè no són objectius. És veritat que en els pares, no? Després parlarem d'aquest paper de les famílies, no? Però de vegades l'objectivitat és el més complicat. Com podem canviar aquesta visió i per què és tan important que també se tingui en compte la veu de les famílies?
Jo crec que per canviar aquesta visió han d'utilitzar tots la part empàtica, no? A partir d'aquí, com a docents, ens serveix molt personalitzar aquestes estratègies, no? Perquè tots sabem, o sabem a mesura que ens anem formant, perquè els docents ens han format, però han de seguir formant-nos de forma constant perquè segurament no estan preparats per moltes situacions que mos enfrontam, no? Però, clar, si són capaços d'establir una relació de continuïtat entre el que es fa a casa i el que fem a classe, doncs segurament l'alumne millorarà.
Treballar conjuntament.
Jo crec, clar, que això seria importantíssim. Igual que crear espais allà on la família i l'escola se vegi que són aliats. Jo, per exemple, el que sempre m'ha funcionat molt bé és reunir no només la família. La família i el centre, vale, molt bé, però si la família i el centre i damunt podem incorporar un professional extern o professionals que mos puguin guiar, ja no és com una lluita família-escola, no? No, som un equip i cada un a la seva parcel·la ha de fer la feina que toca, no? I crec que això seria important.
Anem a la part de les famílies, no? Perquè estan parlant de com millorar en el final aquesta atenció a l'alumnat en necessitat de suport educatiu. Han comentat que de vegades s'acau en la sobreprotecció, a no voler admetre segons quines dificultats, o en justificar-ho també tot amb el diagnòstic, a vegades. És un tema bastant delicat. Com penses, Vicky, que podem reflexionar sobre això a nivell personal, a nivell familiar? De quina manera se pot revisar?
Mira, jo crec que la part més important és que la família pugui confiar en el sistema educatiu. Que tingui empatia, també, el que ha dit en Xavier, i que tu, aquesta persona que està 6 hores al dia amb el teu fill, no el vegis com un enemic. L'has de veure com un aliat. Vull dir, tens el teu fill la tercera part del dia. Ha de ser un aliat, has de pensar que està per ajudar-te i no per castigar-lo, perquè hi ha gent que ho pensa, és que el professor li té mania en el meu fill, és que el té sempre castigat. Ves a xerrar amb ell. Vull dir, xerrant normalment s'arreglen les coses. Jo, en tota la història de l'educació de la meva filla, només un pic no m'ha servit xerrar. Totes altres vegades hem anat a xerrar i mos hem entès i hem arribat a acords i ha anat bé. Has de posar de la teva part la idea de que no són enemics i que si te trobes un que no va bé, per la raó que sigui, perquè no te dus bé, perquè no t'has entès o perquè aquesta persona, per la raó que sigui, no està per la labor, en el centre educatiu hi ha més gent. Si és un professor, te'n vas amb el tutor, i si és el tutor és que no s'entén amb tu, pues pots anar a l'equip d'orientació o a direcció. Però normalment, si ja vas sense idea de que no és un enemic, ja tens un punt de partida enorme.
Molt bé, molt, molt interessant tot el que estàu dient. Anem a tancar amb una conclusió en aquesta part de l'equilibri que ens agradaria per millorar conjuntament aquesta atenció a l'alumnat en necessitat de suport educatiu. Com conclouríeu, no? Que hauria de canviar tant per pas dels docents, per escoltar més a les famílies, per fer arribar aquesta comunicació, i també de les famílies, per escoltar més en els professionals i poder treballar plegats? Com acabaríeu?
Per jo, un resum final seria que hem de mirar què necessita l'infant per avançar. No que fa malament, o no centrar-nos en si el professor ho fa malament o si és a casa que ho fan malament. No, anem a plantejar-nos què necessita l'infant perquè pugui avançar. O sigui, si a casa ho fa malament, bueno, però què necessita per avançar? O és que en el centre se fa malament? Pues si entra en estrès, per dir-ho de qualque manera, molt centràssim en, bueno, nosaltres el que volem és que avanci, que pugui millorar, que pugui assolir objectius. Pues anem a veure què és el que necessita. I amb això estic segur que ens posarem d'acord, família i escola.
Obrir la ment. Hem d'obrir molt la ment, molt. Tu tens una persona que has criat i que en determinat moment resulta que hi ha una circumstància que tu no tenies present, o no t'havies donat compte, o s'ha desenvolupat més tard. I ha d'obrir la ment. Ha d'obrir la ment i pensar que a lo millor has d'enfocar-ho tot d'una altra manera i escoltar en els que saben. Si tens davant una persona que t'hi diu, mira, l'hauríem d'enfocar d'aquesta manera, per estudiar, a lo millor ha d'estudiar només, ho dic, 15 minuts i després descansar i altres 15 minuts, i tu pensaves que era que havia d'estar dues hores seguides estudiant, ho dic per una mesura, per un exemple. Ha d'obrir la ment i dir, a lo millor té raó, anem a provar-ho.
Molt bé, idò, molt interessant. Moltes gràcies a tots dos per estar aquí i esperem que ens torneu a visitar un altre dissabte per seguir parlant d'aquest tema.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Tornem a parlar de videojocs, però des d'un altre punt de vista. En altres ocasions hem parlat de com se dissenyen, dels riscs que poden tenir, o del joc en línia i la convivència digital. Però avui ens volen demanar qui hi juga i quin paper tenen a soci de les diferents generacions. Per parlar-ne, hem demanat que ens acompanyi un grup de persones ben diverses que ens poden ajudar a fer una radiografia actual d'aquest món. D'una banda, tenim en els estudis ja en Marc Cantallops, que és dissenyador de videojocs. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, ben preparat.
Sí, sí, preparadíssim, amb moltes ganes.
Molt bé. També tenim en Lòs, tenim en Marta, que té 15 anys. Hola.
Hola.
Tenim en Joel, que en té 12.
Hola.
Tenim en els primers anys de la vintena en Eduard i na Marta.
Hola!
En els finals de la vintena en Araceli.
Hola!
Hola! També ens acompanya Nugo, que és un pare que estima les consoles retro, es fan. Com estàs?
Hola, molt bé.
Molt bé. I també tenim en Vicky i en Gabriel, que ja estan jubilats, però de tant en tant passen gust de jugar a videojocs.
Hola!
Hola, bon dia.
Bon dia. Vinga, i dóna'm a fer primer de tot una pregunteta per entrar aquí en el tema. Quin pensau, més o menys, que és el perfil que la societat té en el cap quan se pensa en algú jugant a videojocs? Per exemple, Joel, quin perfil creu que pensen?
Se piensa una persona en la habitación oscura con luces LED y unos cascos que brillan y un ordenador jugando a juegos de disparos comiendo patatillas. Yo creo que
es sí. ¿Edad aproximada?
De 8, 20.
Sí, d'acord. ¿Vosaltres quin penseu que és més o menys la imatge que se té?
Jo crec que l'ha clavat.
És més o menys aquesta, no? S'associa més a edats juvenils, no? Adolescents. I tot tenim dades d'això. Segons la cinquena radiografia del gaming a Espanya, és un estudi recent de PC Componentes, atenció, el 79% de les persones que juguen a videojocs tenen més de 35 anys i el 81% fa feina tot i que se té aquesta imatge, no? Molta gent creu que són adolescents o bastant joves, que passen, a més, moltes hores en el dia jugant. Vos sorprenen aquestes dades?
He de dir que, lol, no m'ho esperava.
No t'ho esperava?
No, no, efectivament. O sigui, pot parecer ironia, però no m'ho esperava. No m'ho esperava que fos tan alta la franja.
Bé, anem amb en Marc, que el tenim aquí. Tu que ets dissenyador de videojocs, en el sector se tenen en compte aquestes xifres? O sigui, jugau amb això? És a dir, quan dissenyeu un joc, teniu en compte en el públic adult o encara se treballa més per un públic més juvenil o infantil?
Sí, no, és important. Sempre que se crea un joc, qualsevol producte d'entreteniment, se té molt en compte el públic objectiu. O sigui, ja se fa sempre pensant en qui el comprarà, qui hi jugarà. Llavors, el joc ja té unes temàtiques, té unes mecàniques, té això, tota una sèrie de components enfocats a agradar en aquest tipus de públic.
I vosaltres ja teniu en compte que hi ha un públic adult, idò,
sí,
aquest
sí,
públic de més
òbviament.
De 35.
Sí, sí, tenc en compte que, més això, no?, hem crescut ja tots nosaltres jugant, i tots, probablement, els que seguim jugant ja amb més de 35 anys, hem estat aquest adolescent tancat a la seva habitació...
menjant
patatilles i beguent refrescos. Però, claro, ara ja tots hem crescut i seguim jugant i mos segueix agradant. Ja no som aquell adolescent, però sí que tenim encara aquests interessos, aquests gustos. I... volem que mos facin aquests jocs, aquests productes més adaptats en els nostres interessos.
Anem a fer ara la nostra pròpia radiografia, aprofitant que tenim gent de diferents edats. Quin tipus de jocs són els més populars entre gent de la vostra edat? Anem des dels més petits, Joel, 12 anys?
Juegos más online, de mòbil, Brawl Stars i mucho shooter.
Això és el que més està de moda, no? Marta?
Sí, jocs online, jocs... on la gent pot parlar entre ella i jocs de... el mateix que en Joel,
més o menys. Bé, som 3 anys, tampoc hi ha molta diferència. I anem aquí a la vintena, vinga.
Jo he dit que en el meu entorn, sobretot, o sigui, ja són o jocs més clàssics o jocs ocasionals que a vegades algunes plataformes publiquen gratuïtament, i a lo millor és World of Warcraft, és que més juguen els meus amics, però he de dir que sent entrenador de bàsquet i veient després dels entrenaments que juguen a Brawl Stars, a Clash Royale, a alguna Clash of Clans, també.
Marta?
Molts jocs de batalles, de rol, a lo millor més cooperatiu, però també de lluita.
Molt bé. Araceli, vinga, una dècada venga. Més cap a dalt.
Sí, en el meu grup d'amics hi ha com una superdiferenciació. Estan els que se n'han anat cap als nos cozy games, tipo Animal Crossing, i Stardew Valley i aquests, o se n'han anat a jocs amb una història molt forta, mundo abierto...
Vinga, ja anem en els més grans. Anem, Hugo, vinga, una altra dècada
bueno,
més.
A veure, jo...
Hem d'explicar un poc quin tipus de joc, sobretot.
Jo m'encuentro que els juegos exigen ahora una implicación del jugador. Perdón, sobre todo cuando ya es adulto. Es decir, ya no nos basta mover un jugador, un Mario, lo que sea, no, tenemos... cierta necesidad de que el juego nos envuelva, que nos dé misiones secundarias, nos dé libertad. Juegos tipo sandbox, cajas de arena, es decir, algo que sea abierto, que no esté limitado en un camino, sino que tú puedas hacer tu propio camino en el juego y puedas jugarlo de la
més
mejor
creatiu,
forma.
Més creatiu, no?
Sí.
Molt bé. Anem, Naviki i en Gabriel, què ens contau vosaltres?
Bueno, jo, com que som dels jocs dels anys 80, me segueixen agradant aquests jocs. Han evolucionat, jocs que normalment provenen de ZX Spectrum, que és un ordenador molt famós.
Sí.
I m'agraden els jocs tipus Lemmings, per exemple.
Quin clàssic.
I aquest tipus Diablo, Royal Fantasy i coses d'aquestes.
Molt bé.
Avui en dia, com que desconec un poc els jocs actuals, m'agraden els únic quan juc a carrer de cotxes. I n'hi ha un de molt famós, que és Assetto Corsa, que és el meu preferit.
Molt bé. Tu, Vicky, a què jugues?
Bé, jo m'agraden els jocs d'estratègia, tipo has de crear una ciutat i has d'intentar que no t'invaden els Age of Empires, m'encanta totes les seves versions. Això per jugar estona, i per entretenir-me és típic joc de plataforma d'esclatar bombetes i col·locar cotxos i això que és superràpid i que si perds no passa res.
Acabant de fer una radiografia que, va, cobreix moltes dècades, Marc, des de 12 fins
sí,
a 60 i pico d'anys.
Sí, és un espectre molt gran de públic.
Clar, més o menys se correspon amb la idea que vosaltres teniu els dissenyadors de videojocs, de què els agrada a la gent. Treballeu sí. més o menys amb això?
Sí, està molt clarament a cada franja d'edat sols tenir un gustos diferents, lo qual no vol dir que no se mesclin aquests gustos. Per exemple, com a adult jo també disfruto molt dels Mario, puc disfrutar molt de això, el Mario Kart, de tot aquest
i
tipus
clàssic,
de
jocs, no?
I de jocs clàssics també. També és això, també disfruto molt del joc adult, del joc sèrio, de gore, de terror,
que això ja és per més grans,
per això és molt més per adults. Llavors, sí que hi ha com a això, molt de productes per molt de públic diferent, que solen estar enfocats a un públic concret, però que al final pot disfrutar molta gent.
És molt curiós perquè de vegades els videojocs, o si per nins o si per joves, se té molt aquesta idea, i era que van de veure que moltíssima gent de moltes edats diferents ho té com un oci, no? Pregunta, soleu més jugar, contestau tots a què passa, en solitari o acompanyats?
Solitari.
Acompanyat.
Solitari, però jocs cooperatius.
Exacte.
Solitari.
Jo intento més en companyia, m'agrada més.
Sí, però diríeu que en general, per exemple, la gent de la teva edat, Joel, sol jugar més tot sol o en companyia?
Jo diria que juega más en grupo, con amigos.
I ara vos he de fer una pregunta. Penseu que, ara, per exemple, els teus amics juguen junts, no? Penseu que se gestiona millor el tema de perdre i de jugar amb els companys a mesura que creixes o no?
A ver, yo he visto como padres de mis amigos se ponían a jugar con nosotros y he visto que también se enfadan y discuten con sus hijos, no sé qué, hace esto o lo otro, jugando al Fortnite y se enfadan también.
¿Tú qué crees? ¿Que esto de esas emociones mejora?
Pero en otros aspectos, no sé si en este cambia mucho.
¿Qué pensabas que sou más grandes? ¿Vos enfadáis jugando?
Yo te puedo decir que yo me enfado jugando. Yo me enfado, yo he jugado con mi hija, he jugado a Fortnite y me he enfadado jugando. Es decir, no puede ser más que me haya matado este.
Ahora te lo digo.
Sí, yo sí, enfadarse nos enfadamos. Però jo, que vengo de la generació original, vos dic que no veig gent de 30 anys trencant un moble perquè s'ha enfadat, ni de cop... Ese
home, esperen que tampoc ho facin en 12, no?
Bueno, jo ho he vist passar. El que mutea el micro i saps que en aquell moment aquella persona està dient coses que ningú hauria de sentir. Això, quan te fas més gran, ja passa, ja no passa, creo.
Clar, el que passa que si pensam, per exemple, en un partit de futbol, passa una mica semblant, no? A vegades no sabem si són pitjors els adults que els infants, eh?
Clar, o sigui, jo crec que hem de distingir entre la majoria, que són jugadors ocasionals, i que, vale, mos podem enfadar perquè hi ha certa pressió, també amb el que tu dius, quan veiem un partit de futbol o quan juguem un partit de futbol o qualsevol esport, que hi ha aquesta certa competitivitat, però pot ser més suau. I després també hem de diferenciar les persones que... dues persones més, les tryhards, és a dir, persones que s'aprenen més en sèrio un videojoc i se poden enfadar, però fins a certs límits, és a dir, no se passen de serratxa en quant a enfad o problemes de gestionar el seu temps o el que sigui. I després hi ha les persones que, en aquest cas, sempre n'hi ha hagut, però és molt minoritari, que és la gent que tira un mando perquè s'emprenya, que pega un cop a la taula, que pega crits, tot això, que en aquest cas són persones que no només és l'entorn dels videojocs, sinó que altres entorns poden tenir problemes i potser haurien de cercar ajuda.
Clar, tot és raó. Anem a parlar precisament dels beneficis i, a vegades, perills, dificultats. Aquí hem parlat altres vegades de l'indústria dels videojocs, del tema de vegades de les compres dins els videojocs, del tema de passar molt de temps davant les pantalles. Avui tots vosaltres jugau de manera ocasional, alguns més, alguns altres menys, jocs diferents. Vos vull que penseu tots una mica i penseu, que me digueu, un benefici que vos aporta jugar en els videojocs i també si penseu que hi ha vegades coses en les que haurien d'anar en compte, no? Per ser una mica justos, no? A mem, on poseu la balança. Vinga, Joel, començant per edats.
Però dic diversos beneficis.
Per exemple, vinga.
Vale. T'ajuda a coordinar-te con les manos. Luego también te ayuda a ser más resiliente. Luego también te ayuda a pensar, por ejemplo, en Zelda, los templos, los santuarios, que son difíciles algunos. Luego también...
Ja està, no en diguis més, que si no els llevaràs a tothom els beneficis. I alguna dificultat o perill associat?
Como en la vida real, en los juegos tipo de comprar, pensártelo bien antes de meter dinero.
Clar, aquest tema. Vinga, seguim, Eduard.
Els videojocs, o la indústria del videojoc, és una màquina que genera cultura. És a dir, els videojocs són cultura, així com, per exemple, hi ha un esdeveniment... s'enfonsa un vaixell que és el nom Titanic, pues se fa una pel·lícula i ja se genera cultura. Pues hi ha un videojoc molt famós, que és Minecraft, que és, crec que és més venut de la història, i se genera una pel·lícula. També s'està generant cultura. I no només pel·lícules, sinó gent que juga, memes, experiències, referències...
D'acord. Vinga, Marta, seguim amb tu. Algun aspecte positiu o negatiu? Anem una miqueta més ràpid.
Pues un positiu, per exemple, jocs en línia, que t'ajuda a cooperar amb les persones, t'ajuda a socialitzar, i en contra, pues, els temps que passam jugant amb persones que potser juguen més temps del que s'adap o s'enfonsen massa, però...
Que deixam un poc sa vida presencial, no?
Sí.
Sí, jo com a pro... veig que hi ha molts de videojocs que realment estimulen la nostra ment i ens ajuden a estar més àgils a molts nivells cognitius. I com a contra, és que els temps que tu dediques a jugar a un videojoc, tu estàs en un mode més sedentari. I ara que les feines són sedentàries, el nostre estil de vida també, poden deixar de banda l'esport.
Interessant. Marta, què vols afegir tu? O han dit, o t'han dit massa coses ja?
No, han dit moltes coses. També depèn del videojoc que juguis, no? Però crec que tots són molt bons beneficis, treballs en equip, sobretot també a nivell personal, rebaixar potser un poc l'ego, perquè no és el que necessites equip en aquell moment, i utilitzar uns altres rols.
Me'n vaig ara en el sector més gran, per aquí. Clar, tu, per exemple, Hugo, ets molt amant dels videojocs retro.
Sí.
També en Gabriel. Notau diferències al marge de gràfics, so i tot això, que evidentment és diferent. Recuperaríeu alguns aspectes dels antics videojocs? Sí. Si són així, quin seria?
Por ejemplo, echo de menos sentarme en el sofá con mi amigo y jugar delante de la tele. Ahora todo el mundo juega online, ¿no? Pero juega desde la soledad de su habitación. Es decir, no tienes una presencia física, no tienes al amigo al lado para pegarle un codazo cuando te ha matado por error. Es decir, estas experiencias no son así. No es lo mismo tener que hablar o chatear que estar al lado de la persona y estar disfrutando de ese momento.
Jugar de forma más presencial,
sí,
¿no?
Sí, sí.
D'acord. Claro, tú, Marc, nos vas a decir que ahora se está... tornant-te'n a que hi hagi game overs, per exemple, i que no hi hagi tant de contínues i coses
sí,
així, no?
Sí, segons quin joc...
És interessant.
Segons quin joc tenen aquestes tendències de tornar a això, fins i tot se mor permanent, no? Que no pot seguir, sinó que has de tornar a començar des principi, que és com una, això, una memòria, una forma de jugar de jocs més retro que s'havia perdut completament i ara tornem en això, perquè realment té un interès, fa que t'esforcis més, perquè el que estàs perdent és més valuós, perds tota la partida.
Clar, perquè pot ser el que és interessant o diferent no, dels videojocs és que avui n'hi ha molts que també se centren en tenir skins, tenir, més pot ser en l'estètica del personatge que en la fita d'arribar, no?, d'un videojoc antic.
Sí, videojocs... Perdó. I videojocs antics, no, la majoria era arribar al final, o és com el de les carreres d'en Biel. De les carreres d'en Biel era arribar al final de la carrera...
I guanyar,
claro. I ara és... ara guanyes tant de punts i damunt, si vols, no sé què, ho has de pagar i te donen més motor i te donen... Per jo és com fer trampa.
Obviamente, hi ha moltes mans aixecades, me toquen, què voleu dir?
Luego, a ver, yo creo que ahora hay juegos que también están entre medias de los dos, por ejemplo, ahora los celdas que hay nuevos, hay cosas antiguas, no puedes meter dinero y lo tienes que conseguir tú por ti mismo, a lo mejor es un mundo más abierto, aunque tienen una misión principal, y puede ser que antes los juegos dedicaras mucho tiempo porque había los game overs y tenías que volver a comenzar, pero ese tiempo que antes muriendo, esa era la dificultad que tenías que volver a empezar, ahora la dificultad es intentar completar el juego al 100% por todo lo que hay que hacer.
Clar, abans era més senzill el joc, no? Venga, Eduard.
Jo és que sobre aquest tema...
Tenim moltes coses a dir tots, eh?
Tinc una altra clara de coses per dir. Primer de tot, bé, tots coneixem Fortnite, no? Fortnite va començar com un joc que intentava ser cooperatiu, se deia salvar el mundo, i era lluitar contra una espècie de zombis. I aquest joc no era el Battle Royale que coneixem. De fet, varen treure de manera gratuïta el Battle Royale per donar publicitat i per fer que el joc anés a més. Què passa? Vosaltres coneixíeu la part cooperativa de matar zombis? No, perquè s'han focalitzat a full amb el Battle Royale. Per què? Perquè hi ha skins, la gent compra skins i es fa guanyar moltíssim més dobbers de lo que haguessin guanyat. Això mos ha de despertar o mos ha de fer encendre una bombeta en el cap. És a dir, si una empresa estava fent un videojoc, fa una cosa al marge per intentar publicitar aquest videojoc i canvia totalment la seva estratègia i se focalitza només en vendre skins, a lo millor és perquè
hi ha un públic que les compra, no? Sí. Evidentment. És molt interessant, és un tema en el que podríem xerrar molt, però bé, anem a acabar centrant-nos en un aspecte que seria molt interessant, que és com podem aprofitar, ja que veiem que pot ser un oci de moltes generacions, com una eina per unir generacions, per jugar junts. Vicky, com ho podríem aprofitar?
Pues és molt fàcil, cercant un joc que agradi tant en el papà com en el fill. Jo he jugat a Minecraft moltes de vegades i mos ho hem passat molt bé. I a vegades hem jugat a conduir cotxos, el tema és que jo no m'agrada conduir cotxos i no m'ho he passat tan bé, però ho hem provat.
De vegades toca cedir, no?
De vegades toca cedir i dir, vinga, una estoneta jugam amb el que t'agrada a tu i una altra estoneta jugam amb el que m'agrada jo.
Molt bé. Marc, acabam amb tu. Cap on vas, món dels videojocs, ja que te tenim aquí en primícia? Retornarem a les consoles retro? Se faran videojocs per totes les edats? Què passarà?
Bé, això sempre és una cosa que s'ha d'observar molt en el dia, perquè les tendències van canviant any rere any. Llavors, el que se pot observar darrerament és que hi ha un auge del joc col·laboratiu, per exemple Elden Ring Night Rain, que l'acaben de sortir, que és un joc molt potent d'això, d'una empresa molt gran, que està enfocat exclusivament en el col·laboratiu. També hi ha jocs petits com per exemple Repo o Lethal Company, que són jocs de terror col·laboratiu, terror i humor col·laboratiu, d'empreses indie molt gracioses, que han funcionat molt bé en les plataformes. I ara també veig que hi ha un auge o un repunt, que m'apareix molt interessant, dels jocs de gestió. Perquè són relativament senzills de crear, pot fer una empresa indie amb pocs recursos. Per exemple, ahir em vaig començar un que m'ha agradat molt, m'ha pareixut molt interessant, que va de resoldre crims com si fossis un detectiu, però tu no ets el detectiu. Tu ets el que està en el call center i cerca la base de dades, aquest nom surt aquí i el relaciones, i vas fent les relacions i cerques les petjades i tal, i m'ha pareixut genial, m'ha pareixut una idea estupenda.
Això és un Cluedo ja molt elaborat.
Sí,
no?
Sí, exacte.
Molt bé, idò, moltes gràcies a tots per participar en aquesta tertúlia, aquesta radiografia dels gaming que hem fet aquí a No Venim en Manual. Ara fem una petita pausa i tornem amb més continguts.
IB3 Ràdio és servei públic. Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
I mentre dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè ho t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
com és treballar amb persones de diferents generacions i quina opinió en tenen els joves. Avui, precisament, en parlarem amb una de les joves de Nou Anima Manual, na Valentina, que a més d'estudiar a la universitat, treballa amb persones bastant més grans que ella i ens ve a contar com viu aquesta experiència. Valentina, com estàs?
Molt bé, Regina.
Preparada?
Molt.
Molt bé. Anem ja directament a les preguntes, sí?
Vale.
La primera pregunta jo crec que tots ens la plantejam quan parlàvem de fer feina entre diferents generacions. Tu creus que sovint hi ha prejudicis per una banda i per l'altra quan te toca treballar amb persones d'altres edats?
Bé, crec que en general quan una persona nova comença a treballar sempre hi ha prejudicis perquè tu siguis molt més jove que els treballadors que hi ha, sí que sumen molt més punts. Tipo, sí que hi ha com el doble de prejudicis.
Clar, és a dir, no només has fet d'aquests nou, sinó que a més claro. Hi ha més diferència d'edat, claro. Encara més reticència, no?
Exacte.
I anem a parlar de les dues bandes. Tu quins diries que són els prejudicis més habituals per part de les persones més grans? És a dir, quan comença a entrar una persona jove, comença a fer feina, els grans te'ls alerta.
Pues, per exemple, comparen que no tenir experiència significa que no sabràs res quan moltes vegades, per exemple, no tens experiència però sí tens moltes ganes d'aprendre. Després que lo típic de que sempre arribarà tard, arribarà cansat, intentarà com fer-se el malalt per anar de festa.
Tòpics, crec, no? De vegades
sí,
associat a s'edat.
Com que molt poca professionalitat, crec jo.
Esperen que la persona jove no sigui professional, vols dir?
Exacte.
I quins creus que són els prejudicis que poden tenir els joves cap als més grans?
Pues trobar com una jerarquia molt, molt remarcada. Tipo dir, vale, no podré dir res a un adult o lo millor pensar que la teva opinió o que tu no tindràs veu. També pot ser com que siguin un poc pesats, a lo millor.
Pot ser relacionats també amb la tecnologia, que
també.
No se n'enterin de segons quins aspectes.
Sí, com pensar que van moren molt endarrerits, però tant a la tecnologia com en general com aspectes de la societat.
D'acord, que el jove té com a més raó, on sap més del món, no? Està més posat,
sí,
per dir-ho així. Molt bé, i ara anem a la pràctica. Això són els prejudicis habituals, tant d'una banda com de l'altra. Tu, que fa temps que treballes amb persones de diferents generacions, quina experiència tens?
Bueno, en el treball que estic ara, totes són molt més majors que jo, i hi ha una que és mare, i una altra és més major, i una altra és àvia. I sí que és vera que amb la que és mare sí que mos van entrant de superbé perquè se nota que és mare i que sap explicar i tenir molta paciència, però sí que és vera que amb les dues persones molt més major sí que alguna vegada hem xocat molt, però bueno, duc ja un any i la veritat que hem millorat molt, molt, molt la relació i ha estat bàsicament pues, xerrant i també sobretot pues, a mi m'agrada escoltar les seves situacions, com han estat elles de joves. Crec que això també te fa com posar-te també un poc en la pell de l'altre i viceversa.
Per tant, ho apres, no? Ets un dels altres, també.
Claro.
Què porta, idò, treballar, si ara ho haguessis de resumir, amb altres generacions?
Bueno, crec que laboralment construir un equip que no sigui una competència de qui fa més o qui fa pitjor, sinó simplement ajudar, però crec que també més enllà de lo laboral, jo a la millor li puc demanar, oye, que mira, que no sé com treure una cita en el metge.
Per
I
exemple.
A la millor la mare me diu, mira, és que no sé com posar-li això al meu fill, o no sé que li vendrà bé, o no sé sobre els temes de selectivitat. O sigui, també són relacions més enllà.
Clar, no només aprendre aspectes de la feina, sinó del que cadascú té de
claro.
Coneixement a portar-ho a l'altra generació.
Claro.
Per tant, creus que seria, imagina, important baixar aquesta barrera que tenim de vegades, no?, entre generacions.
Sí, a mi me pareix molt important perquè jo després, sí que és vera que quan vaig començar, com que no hi havia les més majors, com que deia, ai, no.
Hi havia prejudicis per les dues bandes,
sí,
no?
Sí, i com que jo no me'n veia com que vas mai d'arribar a xerrar o intentar estar en el mateix nivell, com solament companyes, però sí que és vera que quan he anat xerrant i a mi m'agrada també preguntar aspectes un poc més personals i jo també m'agrada contar coses que van més enllà de la feina, perquè igualment és que tots són persones.
Clar. I doncs vinga, anem a fer recopilació de consells. No?
Vale.
Tant a joves que faran els seus primers treballs i hauran de conviure amb persones més grans com a persones més grans que veuran que joves entren a fer la feina amb ells. Com ho fem perquè el fet de treballar amb edats diferents no sigui un problema, sinó una experiència enriquidora com la que estàs vivint tu?
Bueno, primer, intentar anar sense prejudicis o el manco els menys possibles. Després, per exemple, algo que aplicam en el nostre treball que m'agrada és que si hi ha algo que no ens ha agradat de l'altra persona o jo he fet algo malament o qualsevol cosa, esperar que el client s'hagi anat i després, personalment, dir, mira, això no s'ha de fer així o això...
No renyar en públic.
Claro, i tampoc fer-ho d'una manera dolenta, sinó que per aprendre. I crec que també per part dels adults, tipo, com que no menospreciar que el no tenir experiència o el no ser jove. Perquè igual crec que amb dues bandes podem aprendre i ser un equip boníssim i estar en un molt bon ambient laboral.
Molt bé, idò, superinteressant tot el que ens has contat, tota aquesta experiència, Valentina, ens ho apuntem tot, ho posam en el manual i t'esperem un altre dissabte.
Moltes gràcies.
IB3 Ràdio és coneixement. Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneix el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
I després d'aquesta entrevista amb la Valentina, arribem ja al final de la primera hora de programa, dedicada especialment a educació i criança i a l'espai adolescent. I ho fem amb un recull de propostes o iniciatives vinculades amb educació i criança que s'adonaran a terme les pròximes setmanes. Començaran parlant d'una jornada en què participaran diferents associacions per reflexionar sobre els problemes i reptes de les persones cuidadores a la nostra societat. Ens ho explica Eva García, presidenta de l'associació Asperger de Balears.
El 4 de novembre, a les 6, a l'edifici de la Riera, de la UIP, un parell d'entitats estem organitzant unes jornades per commemorar el Dia del Cuidador, que és el dia 5 de novembre. Amb aquestes jornades, pues, el que volem és visibilitzar la feina que estan fent els cuidadors, val? Que ho enfocam des dels cuidadors que cuidam els nostres fills a cuidadors que cuiden els seus pares o altres familiars. El que volem donar a conèixer a les institucions és que els cuidadors necessitem estones de respir perquè millori la nostra salut mental. També és una manera d'explicar les necessitats que tenim, els recursos que realment necessitam per ajudar després a les persones que cuidam. I som diferents entitats, com ELA, o l'Associació Asperger de Balears, Hanset, l'Associació d'Andrade, Impulsar Igualtat, està l'Associació de Parkinson i l'Associació de Conartritis i l'Associació també d'ADA. Des d'aquesta jornada se poden inscriure a través d'un formulari. Totes les associacions participants estem donant difusió d'aquest formulari i descartell perquè s'hi puguin apuntar.
Gràcies, Eva, per aquesta informació i continuem parlant d'una xerrada per millorar la comunicació en família que s'impartirà al Centre Universitari de Calvià.
Bon dia, som la Catalina Nebot Ríos, sociòloga especialitzada en comunicació i gestió de conflictes. El proper 28 d'octubre, de 5 a 8 de l'hora baixa, seré al CUC de Calvià, amb una xerrada pensada per a famílies amb adolescents. Del diàleg al vincle, com millorar la comunicació en família. Conviure amb un adolescent pot ser una muntanya russa emocional. Sovint sembla que parleu idiomes diferents o que ja no ens expliquen res. I quan marquem un límit, tot pot explosionar en un segon. En aquesta sessió treballarem eines per escoltar amb empatia, posar límits sense trencar el diàleg i transformar l'atenció en espais de creixement i convivència familiar. Vos hi esperam.
I acabam aquest recull d'iniciatives parlant de les activitats, moltes d'elles per famílies, que han impulsat aquest mes associacions de mares i pares i centres escolars. Ens ho expliquen des de FAPA Mallorca.
Amb l'inici de curs, les associacions de mares i pares i els centres escolars ja han començat a posar en marxa diferents activitats, moltes d'elles dirigides a les famílies. Així, aquest mes, trobant xerrades i tallers pensats per donar suport a la criança i a la vida familiar. A la Salle Palma, la MIPA ha organitzat un taller sobre berenars saludables i planificació de menús, a càrrec de la dietista Neus Canyelles, el 14 d'octubre. El 15 d'octubre, el CEIP pintor Joan Miró hi haurà una xerrada sobre els perills d'internet i els videojocs per a les famílies amb infants de 3 a 9 anys. I el dia 30, el CEIP Juníper Serra es farà la conferència Claus per recuperar el timó, amb aportacions de la neurociència. També hi ha propostes més lúdiques i comunitàries. El CEIP Gabriel Gené Manila, dia 21, hi haurà la tradicional bunyolada del Dia de les Verges, amb padrines i padrins compartint receptes amb els infants. A l'IES Falanich, el 14 d'octubre, l'alumnat participarà en els Erasmus Days per conèixer experiències de formació i pràctiques a Europa.
Com cada setmana hi ha moltes iniciatives i propostes, nosaltres per ara hem de fer una petita pausa per donar pas als nostres companys d'informatius i després continuarem en la segona hora de No Venim en Manual en continguts divertits per aprendre jugant i, com sempre, dedicada també a la participació d'infants i adolescents.